Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Doncs ha arribat la primera derrota de la temporada en partit oficial del Barça de Flick, que arriba en la primera jornada de la Champions, una derrota que té coartada, això sí, l'expulsió d'Eric García al minut 10 per un error que ve d'una passada massa risc de Ter Stegen i també un mal moviment d'Eric García, una jugada que condiciona el partit clarament. També és cert que el Barça, tot i quedar-se amb 10, podria haver estat millor, no va tenir capacitat per estar junt, per descansar més en pilota i va tenir que defensar pràcticament tot el partit molt a prop de la seva pròpia porteria, i el Mònaco, un equip físicament molt fort, molt potent, no va desaprofitar la seva oportunitat. Només una genialitat de Yamal va mantenir el Barça en vida, i ahir es va veure que al Barça li falta ara mateix, amb les baixes que té, profunditat de banqueta. Veurem amb el pas dels partits si a Europa se li pot atravessar també al Barça de Flick o si només es tracta d'un accident. Per començar, el nou format, en aquest cas amb 7 partits encara per davant, en principi juga a favor del Barça per deixar la derrota d'ahir en anècdota. Mònaco 2, Barça 1, en aquesta primera jornada d'aquesta nova Champions pel Barça. De seguida escoltarem protagonistes, buscarem com és el dia després al Barça i analitzarem aquesta derrota del Barça a Mònaco sota l'atenta mirada del gran Michael Jordan, que estava a l'estadi ahir. També disputat ahir, Atlètic de Madrid 2, Leipzig 1, amb gol de Jiménez, el gol de la victòria, que va arribar al minut 90. Ja tenim, per tant, la primera classificació d'aquesta nova Champions, classificació de 36 equips. El Bayern és el líder, el Real Madrid està 9è, l'Atlètic de Madrid és el 12, el Barça està en el lloc 23, el Girona en el 26, tanca el Dinamo de Zagreb. I ara ve la Lliga. Arrenca avui la jornada 6 amb un Alavés Sevilla. Demà a 6:45 el Girona visita el València, que és el cué de primera amb només un punt. Demà també a 9:00 a l'Espanyol ha de visitar el Real Madrid al Santiago Bernabéu. I diumenge a 6:45, partidàs, el Barça líder visita el Villarreal, que està quart amb 11 punts. De seguida estem també amb les novetats de tots aquests partits. En bàsquet tenim Supercopa d'Espanya a Múrcia. Demà a les semifinals tenim clàssic, eh? Demà a la tarda a 6:45, Barça-Real Madrid. L'altra semifinal enfrontarà després a l'Unicaja i al Múrcia. En handbol, victòria del Barça a la Champions, 31-30 davant del Pic Zeguet, i atenció, lesió de Dikamem, luxació a l'espatlla dreta. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola masculina ja està a semifinals, ha derrotat a Suïssa per 7-0. La femenina també acaba de classificar-se, el partit acaba de finalitzar ara mateix. La femenina també està en semis, superant a l'Argentina per 4-1. I tenim motos i cotxes aquest cap de setmana, MotoGP, el Gran Premi de l'Emília-Romanya, i Fórmula 1 a Singapur. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el Toni Freixa, la parella habitual dels divendres. Amb ells farem la travessa de la jornada i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, per què va perdre el Barça ahir a Mònaco? Creieu que per l'expulsió al 87%, que perquè no va jugar bé al 13 només? En clau espanyol, rascarà algun punt a l'Espanyol al Bernabéu? Creieu que sí al 55%, que no al 45%? I en clau Girona, guanya o no guanya el Girona demà a València? Està aquesta enquesta al 50%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Sí, señor, va a comenzar el partido. Ahora mismo se está formando una piña por parte de los jugadores del Barça. Balón para Rafinha, 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 Rafinha. Dentro del área se entretiene, le derriba, no pasa nada. Se entretuvo y se la quitó sin gol. Pero ahora de nuevo por la parte derecha. Es Akliush, Akliush, que tira.
Bernal, pero no está.
Akliush, para el balón por el centro. Ha salido afortunadamente Marc-André Ter Stegen, Qué bueno ese chaval Acliús también, ¿eh?
Sí, ahí se el número de... pierde 1-0. Recuerdo que pierde el Barça 1-0, pero es que está con 10. ¡Cuidado!
¡Cámara! ¡Qué baño! No la huele el
Barça. Nos pasamos de medio campo.
Yamal. Frontal del área y Yamal. Busca espacio. Tira, gol, gol.
Mira, vamos.
Mira, muy bien.
Qué bueno es.
Cómo ha tirado y en el primer palo ha metido. Rafinha. ¡Y portero! Salió fuera del área el portero a los pies de Rafinha.
El portero ha sido un poco loco, pero ha salvado un gol.
Ahí está el francés centrando. Ahí está, balón muerto en el área pequeña. Balón que recupera Minamino. En el arquero por la parte superior, córner.
El córner iban 100, ¿eh?
Muy agradecido por eso.
Balogun. ¡Gol!
Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Mónaco 2, Barça 1. És la derrota en el primer partit del Barça de Flick a la Champions. Queden 7 jornades per això per refer-se. Propera cita, apunteu, Barça Young Boys, dimarts 1 d'octubre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem, com sempre, posant sobre la taula alguns documents postpartit per analitzar. Comencem escoltant el míster Hansi Flick. Toca analitzar el que va passar a Mònaco i millorar.
L'equip li he dit que amb el cap ben alt. És veritat que estàvem decebuts al vestuari, al vestidor, però el diumenge tenim un partit difícil i ara és el moment de començar a recuperar. Analitzarem el partit, parlarem als jugadors sobre el que no hem fet massa bé. Aquesta és la nostra feina. No hem tingut avui, no hem fet aquestes combinacions que normalment fem.
Malament el Barça, especialment amb pilota ahir a l'estadi Lluís II. Ara toca escoltar Ter Stegen, un dels protagonistes del partit, sobre la jugada clau, aquesta passada de risc. No s'entén amb Eric García i Eric acaba expulsat al minut 10 de partit.
No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos.
La jugada, evidentment, va marcar el partit. Analitzarem de seguida amb Àngel Pichi Alonso. Abans escoltarem també a Pedri dient això, que l'expulsió va marcar clarament el partit, però intenta o envia un missatge tranquil·litzador.
Bueno, sí, está claro que no es la manera que queríamos empezar la Champions, pero bueno, en este formato todavía quedan 7 partidos y vamos a ir a por todo. Entonces aquí les digo que estén tranquilos, que el equipo lo va a dar todo en esos 7 partidos y vamos a estar arriba seguro.
Busquem com és el dia després d'aquesta derrota al Barça. Encara des de Mònaco tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, que l'equip ha tornat aquest matí de Mònaco i com ha tornat l'expedició després de la primera derrota a la competició, Víctor.
Doncs és veritat que amb els ànims una mica tocats, ja ahir quan marxaven del Lluís II els veiem els jugadors, però el missatge que els hi ha dit Hansi Flick és que al final és el primer partit que al minut 10 ja tenien aquesta expulsió d'Eric García, ja estaven jugant en 10 i ja està. Al final els propis jugadors del Mònaco van parlar amb Caio Enrique, que quan va acabar el partit ens van posar zona mixta, i el que ens deia és podrien haver empatat perfectament amb 10 jugadors, o sigui, era un partit que amb 11 contra 11 la gent creu que el Barça aquí a Mònaco creuen que hagués tingut moltes opcions d'empatar-se el partit, així que ja està, vista a Villarreal on estan invictes a la Lliga, no pensar més, i el següent partit a casa, evidentment, contra el Young Boys serà el dimarts 1 d'octubre a Montjuïc, al següent partit de Champions, doncs evidentment a guanyar i assolir la victòria i els 3 punts per aquesta classificació. Ara mateix el Barça, de fet, està en posicions de play-off en aquest nou format de Champions, no està fora, sinó està en posicions de play-off tot i la derrota 2-1 a Mònaco.
Sí, a nivell esportiu cap incidència, no? Acaba el partit caçador amb un cop fort, però no és res important, no?
res important, i estarà Villarreal, que és important això, perquè és que no hi ha. Ahir a la banqueta era el que passava. Quan van expulsar Eric García, ho deia Paco al Tiempo de Juego, és que no hi ha suplents, que no hi ha un migcampista defensiu com a suplent. De fet, té moltes opcions Eric García de tornar a jugar, perquè Ferran Torres no estarà a Villarreal per l'expulsió, i té moltes opcions de tornar a jugar Eric García en aquesta posició. Casado està bé, jugarà diumenge, i la resta bé. Els canvis de Cubarsí i Lamine Yamal van ser per precaució, ho fa sempre Hansi Flick, són molt joves, 17 anys, estan jugant tot i són titulars i no paren de jugar, doncs sempre els últims 15 minuts o així de partit Hansi Flick els canvia perquè puguin descansar.
De cara a Villarreal, com tu dius, serà baixa per sanció Ferran, no recupera encara ningú, no?, dels lesionats Flick, De Jong no arriba encara, no?
De Jong no, De Jong que estaria o per el partit de Getafe o ja Osasuna el cap de setmana, el següent cap de setmana. És el primer que recuperarà Hansi Flick, la resta doncs s'esperen per aquella setmana tan complicada en el cas d'Olmo i Fermín per Sevilla, que hi han tres partits seguits que són Sevilla, Bayern i el clàssic contra el Real Madrid, i Gavi estaria abans. Gavi estaria o pel partit del Young Boys el partit de l'1 d'octubre, el dimarts a Champions, o ja el cap de setmana contra l'Alavés, però perquè aquest cap de setmana no recupera ningú Hansi Flick, el següent serà en arribar Frenkie de Jong.
Molt bé, Víctor, vas poder veure amb els teus propis ulls a Michael Jordan o no?
Sí, el sí? Vam veure ja, clar, que ens van enfocar la televisió que estava Michael Jordan, i el que ens van dir que havia estat molta més estona jugant la porta amb Michael Jordan que, per exemple, amb el príncep Alberto de Mónaco, que portava una bufanda del Mónaco, com sí, fa sempre, sí. I res, que Michael Jordan estava allà, és habitual, perquè té casa aquí, té un iot a Mónaco, ens deien, i que és habitual, i, bueno, doncs va estar molta estona parlant jugant la porta amb Michael Jordan. Mira, una imatge curiosa que no esperàvem, i resulta que aquí és habitual, al Principat, pel que ens deien era habitual.
Sí, sí, una estranya parella. Molt bé, Víctor, gràcies, bon viatge a tornada, eh?
Moltes gràcies, una abraçada.
Una altra per tu. 3 i 17, toca analitzar i ho fem amb el nostre analista Champions, l'Àngel Pichalonso. Àngel, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Bona tarda, faré algunes preguntes molt concretes avui. La primera és si d'entrada et va sorprendre l'aposta de Flick, perquè tots esperàvem, amb l'absència de Dani Olmo, que apostés per Rafinha, que el retornés a la mitja punta amb Ferran a l'esquerra, i en canvi va donar entrada a Eric García, al mig centre.
No, jo... Semblava, a mi personalment em semblava el més coherent. Les circumstàncies doncs, van fer que no veiéssim si va estar bé o no va estar a nivell de partit, però jugant fora de casa davant d'un equip bastant físic i això doncs, semblava molt, molt correcte que sacrifiqués un home ofensiu en aquest cas per més contenció al centre del camp.
Molt bé. La jugada clau del partit, Pichi, qui falla en aquesta jugada? Falla Ter Stegen? Fallen els dos? Falla Eric?
A mi l'error és clarament de Ter Stegen. No tinc cap mena de dubtes. Hi ha gent que diu, bueno, però no ha de fer la falta i tal. Els que han jugat a futbol saben que en centèsimes de segon és molt difícil prendre una decisió. I diuen, ara és millor deixar-lo que xute i a veure si fa gol. Però has de prendre decisions, i prendre decisions en dècimes de segon és impossible. I, per tant, jo crec que l'error és la passada del porter, en aquest sentit. De tota manera, s'ha d'analitzar molt bé, perquè no és la primera vegada que això succeeix. Ja és cert que es diu, no, és que no renunciem a la nostra manera de jugar i tal, però ja ha passat en tots els entrenadors. Per mi l'error està clar del porter, però també el fet de que la sortida de la pilota, dius, no, però és que hem de mantenir la filosofia i tal, però la sortida de pilota en molts moments no s'ha de sumir tant de risc. És a dir, jo crec que és més interessant, bueno, no, més interessant no, més pràctic sortir pel passadís de l'interior o pels laterals,
sí,
que no pas pel centre, perquè el del centre normalment baixa a rebre la pilota d'esquenes totalment. Per tant, no sap, quan va arribar la pilota, no sap si el rival l'ha seguit, si el té darrere, si entrarà per la dreta o entrarà per l'esquerra. I aleshores, una mica d'error sempre es comet en no baixar una mica en diagonal, de tal manera que tu veus la pilota que passa al teu porter i estàs veient de reull també el defensor, per l'atacant que va pressionar-te per on te ve, no? Ja. Però bueno, són jugadors d'aquestes que s'ha de decidir un moment, encertes o no, però per mi l'error està en el gran risc que assumeix Ter Stegen en una passada totalment vertical.
Perfecte. Després, és evident que l'expulsió marca clarament el partit, Àngel, però després de l'expulsió, sí, el Barça tampoc està bé. Per exemple, en pilota no està bé.
No, li va costar molt, probablement sorprès per la situació. Era un plan de partit totalment diferent, i de repente se't trobes ahí i a més fas el gol i per sort arriba el gol de Yamin que d'alguna manera podia contrarrestar tot això que estem dient ara, no? Però l'equip li va costar i de fet a la segona part va estar francament bastant millor, però a veure, una cosa és jugar 30 minuts en un jugador menys i una altra cosa és jugar pràcticament tot el partit amb un jugador menys. Has de ser molt superior al rival per poder seguir fent el teu futbol i acabant amb un bon resultat.
Hi ha qui li ha retret a Flick que va trigar molt a fer canvis, pràcticament fins a 10 minuts del final no en fa cap, però clar, és que ahir també amb les baixes que hi ha, sí, miraves a la banqueta i buf, no hi havia molt.
Sense faltar-li el respecte a ningú. Si clar. Tu mires a la dreta i a l'esquerra la banqueta, i és que a més, probablement si és un canvi que has de fer, la lògica et diu que seria traure un centrecampista per un dels davanters, no? Per donar-li més consistència al centre del camp i estar més arrepadet. Però clar, és que no tenies centrecampista a la banqueta.
Sí.
No està. És que si mires a la banqueta i tens a Frenkie de Jong, a Gabi o jo què sé, vale. Però és que clar, n'hi havia el que n'hi havia i òbviament Flick va considerar el correcte. Després tot se sap, si hagués sortit bé hagués dit, mira, quina bona presa de decisió, perquè tal i bueno, per tant, jo crec que és molt difícil en aquest moment i aposto per mirar a la dreta o a l'esquerra i traure un d'aquests joves jugadors.
Molt bé.
En un partit de molt compromís.
Sí, sí. En fi, Àngel, que comença amb derrota el Barça a la Champions, però en fi, que no es posi nerviós ningú, que el partit està clarament marcat per aquesta jugada i venia en bona línia, no? Ara que no... no?
Bueno, ja sabem que l'afició del Barça, el seguidor del Barça és molt, molt, molt radical, de dretes o d'esquerres, no? Hi ha terme mig en aquest sentit, però el que està clar que crec que és una derrota que no ha de fer mal. No sabem com pot influir ara veritablement amb la nova Champions, ja ho veurem amb el pas del temps, perquè és la primera vegada i no sabem com vindrà, però indudablement no ha de influir ni de bon tros amb la dinàmica de l'equip, amb la confiança i amb el que ha demostrat l'equip amb aquests 5 primers partits de Lliga, sense cap mena de dubte.
Perfecte. Àngel, gràcies com sempre per l'anàlisi, una abraçada forta, eh?
Una abraçada, cuideu-vos, adeu.
Gràcies a Déu. Doncs que diumenge a la tarda ja toca visitar el Villarreal en partit de Lliga, la cita a 6:45 de la tarda, un Villarreal que ha començat molt bé la temporada. Anem cap allà, Juan Igual, Villarreal, buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues con mucha ilusión afronta el Villarreal el partido del próximo domingo ante el Barça, porque hace un montón de tiempo que no le gana al equipo culé, en concreto desde la temporada 2007 que el Villarreal no derrota al Barça en su estadio. Así que llega el equipo de Marcelino en un gran estado de forma, ahí arriba en la tabla y después de ganar otra vez en el tiempo de descuento el pasado fin de semana en Mallorca. En lo deportivo hay que destacar que sigue teniendo las mismas bajas que para el último partido, no está ni Gerard, ni Foyt, ni Pedraza, ni Cambala, y la buena noticia para el técnico del Villarreal es que recupera a Pape Gueye después de cumplir sanción. Parece que Marcelino podría reforzar el medio del campo con la entrada precisamente de Pape Gueye y el once que podría ser el formado por Diego Conde en portería, Kiko Femenía en la derecha y Cardona en la izquierda. Los centrales serían Albiol y luego Ancosta por delante, Parejo, Comesaña, Pape Gueye. En una banda Jeremy Pino, la otra Baena, arriba el delantero seria Tierno Barry.
Gràcies, Juan. 3:23, una pausa i després mirem cap al Bernabéu, on demanda jugar el Real Madrid i l'Espanyol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2,195 € y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens fixem ara amb les novetats del partit de demà del Santiago Bernabéu, aquest Real Madrid espanyol interessantíssim que tenim a partir de les 9 de la nit. Busquem primer les novetats de l'equip blanc amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joan. Bueno, pues un Real Madrid que ha realizado hoy su segundo y último entrenamiento para recibir mañana al Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu, 9 de la noche, con arbitraje de Munuera Montero y de Burgos Bengoechea, dos colegiados que no gustan especialmente en la Casa Blanca. Cuatro son las bajas que tiene Carlo Ancelotti: David Alaba, Ceballos, Brahim y Camavinga, del que por cierto ha dicho que en la próxima semana se va a incorporar al grupo y que es muy importante para el equipo. Y de cara al partido de mañana, pues habrá algunas rotaciones. Hay que tener en cuenta que el de mañana va a ser el primero de los tres partidos que tiene el Real Madrid en los próximos 9 días. Un equipo que podría ser el siguiente, con Courtois en portería, con Carvajal y Fran García en laterales, con Rüdiger y Militao, con Tchouaméni, con Bellingham. Vamos a ver si Modric entra en lugar de Valverde, que lo ha jugado prácticamente todo. Y arriba parece que Vinicius y Mbappé van a ser fijos. Veremos si de entrada entra Endrick, con esa gran actuación que tuvo en los últimos minutos del partido de Champions, o se mantiene en la posición el jugador brasileño Rodrigo, o incluso Güler, si quisiese reforzar el centro del campo.
Perfecto, muchas gracias, Mel. Aquestes són les novetats del Real Madrid, les novetats esportives. Volem saber també, hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Què ha dit el míster Carleto?
15 preguntes avui pel tècnic madridista, moltes d'elles donant voltes a aquest equilibri que el Madrid post-cross no ha acabat de trobar encara. La premsa blanca està instal·lada en una tesi, i és que aquest equilibri no arriba perquè la tripleta de davanters no baja a la hora de defensar. Ancelotti nega esta teoría.
El objetivo del equipo es de ser compacto. Entonces, si Vinicius, Kylian y Rodrigo intentan de presionar arriba, los medios no suben, y la defensa no sube, no es un problema de Vinicius, de Mbappé. Yo entiendo vosotros, vuestro pensamiento, que la falta de equilibrio es porque Vinicius, Mbappé, Rodrigo no trabajan. No es así, no es absolutamente así, porque yo no le pido el trabajo que tienen que hacer los medios, que tienen que hacer los defensas.
Si es tracta de que Vinicius, Mbappé i Rodrigo treballin, doncs posaria tres defenses, ha arribat a dir Ancelotti en les seves demarcacions. En tot cas, i a la recerca d'aquest equilibri, el tècnic ha reconegut que medita jugar amb quatre migcampistes, però sempre des del convenciment que no pel fet de jugar 4-4-2 això porti més equilibri per si mateix. El que sí que té clar l'italià és on vol anar a parar, quin segell vol pel seu equip, i mentre no s'apropa a aquesta perfecció, ignora aquest mantra de que el Madrid guanya encara que no jugui bé.
No me molesta para nada porque veo mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Puede ser que se puede jugar mejor a veces. Yo creo que la afición de Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll y no ver un fútbol de muchos toques. Entonces intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien. Lo ideal sería ganar y jugar bien.
T'ha agradat el final del tall, eh? T'ha agradat?
No.
Sí.
No, és veritat, és així.
Bueno, que es donen per fetes rotacions, no només contra l'Espanyol, sinó també contra l'Alavés, que això és el següent partit, abans de visitar el Metropolitano. Dos partits per fer experiments i 11 de gala a Can Simeone. Efectivament, Endrick és el millor col·locat per aquesta titularitat sorpresa demà. Un Ancelotti que ha dit que en aquesta batalla per la reducció del calendari està convençut que els jugadors acceptarien baixar-se el sou a canvi de descarregar el número de partits a la temporada. No ho tinc tan clar.
M'agradaria veure-ho.
No ho tinc tan clar.
Ja tenim el Quique Iglesias a l'estadi de Cornellà al Prat. Hola, Quique, bona tarda.
A l'auditori Juan Segura Palomares, què tal? Bona tarda.
Perquè has anat allà per a l'orella a veure què diu el míster, no? Que hi ha roda de premsa després i entrenament, no?
4:45, aquesta moda que tenen els entrenadors, i em sembla estupendo que parlin abans del darrer entrenament, així que no li podrem preguntar per si hi ha algun problema físic o no. Veurem si Calero recupera temps, tot i que no pinta que sigui titular. Un espai que no hauria de fer invents, per a la gaseosa, los inventos, Amb Joan García a la porteria, amb Omar, Cumbula, Cabrera, Carlos Romero en la defensa, amb Tejero, Aguado, Kral, Jofre. Aquí podria tenir alguna opció de jugar Grajera, no?, per allò de tapar-se una mica en lloc d'Aguado, amb Puado, el golejador, i Beliz, que ha fet anys aquesta setmana. Així que deixem-nos de històries i intentem jugar com va jugar l'Espanyol la setmana passada. Cal recordar que l'Espanyol, amb 7 punts, ha dut 2 victòries seguides i ja està realment, per què no dir-ho, en un bon moment, tot i que és evident que no és mai un bon moment visitar el dentista, com és anar al Bernabéu.
Escolta, que bé t'ho vas passar ahir a l'homenatge al Gran Calzón, eh?
Mira, escolta, m'ho vaig passar... T'ho hauries passat bé tu també,
segur,
i amb Gil, recordant aquelles èpoques amb tu de la Copa Antiga, eh? D'on de Rambla i de més. Que l'homenatge a José María Calzón, l'etern delegat, hi havia un munt de gent del futbol, Medina Cantalejo, David Aganzo, el president dels jugadors, un munt de delegats, companys seus, Clemente, Camacho, Pochettino, Carcelén, David Gallego, Sergio González, tots aquests, els entrenadors, Manolo González també, directius, els germans Sánchez Llibre, Cullet, Perelló, Oliveró, Fernández Díaz, i exjugadors un munt, eh? Des de Sergio García fins a Torres Mestre, passant per Morales, Toni Jiménez, Encono, és evidentment el comiat d'una persona que és més que un delegat. I escolta, des del primer dia fins al darrer, Encono al costat de el gran José María Calzón, i evidentment havíem de parlar amb algú relacionat amb el partit de demà, sí. I no és altre que José Antonio Camacho. Ojalá t'agradi la conversa que vam mantenir. Ojalá t'agradi la conversa que vam mantenir amb el ex entrenador de l'Espanyol, José Antonio Camacho.
Camacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya día importante, vaya día de recuerdo y de homenaje a un amigo y a un referente en el fútbol español, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que José María Calzón se merece esto y mucho más. Él es el alma ha sido el alma y será del español. Y bueno, lo mínimo que podemos hacer es estar aquí acompañándolo en este día, ¿no?
Te he hecho esperar el primer día, pero realmente es una persona que en el día a día de todos vosotros está presente, porque es constantemente que Calzón está en vuestra vida.
Sí, y aparte de eso, pues, hombre, uno tiene amistades con todo donde hemos estado, pero José María es una persona especial, ¿no? Donde te llama y no te llama como diciendo, oye, mira, ¿me puedes hacer este favor o algo? No, te llama dándote órdenes, ¿no? Y se le tiene que aceptar porque es así.
¿Y tú te cuadras? ¿Sigues cuadrando?
Sí, con él sí.
El español viajará el sábado a Madrid, al Bernabéu. Partido para ver, ¿eh?
Sí, un partido. Además, ahora pues el campeonato ha empezado hace poco y lógicamente pues están los equipos aún acoplándose y bueno, será un partido pues como todos ahora, ¿no? Pues difícil, pero que la verdad es que el Real Madrid pues tiene una pegada ofensiva muy fuerte.
Sí, pero el español está bien, está dando la cara, ¿verdad?
Sí, yo creo que el partido será difícil. O sea, lo que pasa es que como tú de alguna manera no le metas gol al Madrid, el Madrid no te va a perdonar luego.
Este chico Mbappé va poco a poco cogiendo forma y parece que no esté, pero lleva 5 goles ya.
Sí, y bueno, yo creo que aún le queda un poquito. Yo, normalmente siempre el Real Madrid pues empieza como un poquito más tarde, ¿no? Cuando ya lleva jugado 7-8 partidos entre la Liga, la Champions y demás, es cuando, digamos, que como si dijera que cogen mal la forma, ¿no? Y bueno, ahí está, pero yo creo que el Madrid tiene un equipazo ahora mismo.
¿Te parece el Barça?
Pues el Barça acaba de empezar con gente joven, con el entrenador muy bien, Deco, que lo está haciendo fenomenal. Y bueno, pues como siempre, Barça va a estar arriba, es lógico.
Es lógico porque además esa dupla Real Madrid-Barça, por mucho que el Barça ahora esté en una decadencia económica y demás, sigue teniendo mucho poderío para fichar buenos jugadores.
Sí, por supuesto. Yo creo que además, bueno, pues ha tirado de cantera y le está funcionando muy bien. Están saliendo unos chicos fantásticos, o sea que todo... De alguna manera siempre hay un Madrid y un Barcelona, va a estar siempre en el fútbol. Puede ser que un año sea más reñido que otro y demás, pero siempre van a estar ahí.
La última por mi parte, hace 18 años que, o yo que sé cuánto, o sea, 28 años que el español no gana en el Bernabéu. Dos goles de Lardín contigo en el banquillo. ¿Tan difícil es ganar allí?
Sí, es muy difícil. O sea, lo que te he dicho antes, el Madrid no te va a perdonar. Entonces tú, si tienes ocasiones, que seguramente que las tendrá el español, tiene que aprovecharlas porque... Si no, luego el Madrid no te va a perdonar.
¿Quién te gusta del español?
Bueno, yo creo que arriba Puado está haciéndolo muy bien también. Y bueno, es un equipo que está también muy competitivo. Yo lo veo muy competitivo, ¿no? Y eso es lo que hace falta.
Gracias.
Venga. Magnífic, un autèntic luxe aquí, que poder fer o il·lustrar la prèvia d'aquest Real Madrid espanyol, sentint, un plaer sentint novament la veu del míster, i encara ens queda un altre document maco per sentir, no?
Sí, perquè podríem sentir el document de moltíssima gent que va parlar ahir i força bé de Calzón, però bé, jo crec que resumeix tot. Una vida junts, Calzón i Tommy Encono.
Calzón, és l'història...
viviente, digamos, del español. Yo me acordaré siempre que la primera persona que me vino a buscar al aeropuerto fue él.
¿Cuántos problemas te ha solucionado?
Pues innombrable. No podemos nombrar, digamos, los problemas que él, solo por una llamada de teléfono, ha solucionado. Y para nosotros es más que un delegado.
Sí, senyor. Doncs un delegat que demà tindrà el seu fill com a representant al Bernabéu, el Willy Calzón, que ja des de fa un parell d'anys és el delegat del primer equip. Tota la sort del món per l'Espanyol demà al Bernabéu.
Sí, lo mejor en lo profesional y en lo deportivo. Quique, gràcies.
Sí, senyor. Una abraçada forta.
Que vagi bé, que vagi bé. Abans del debat, el Girona, que juga també demà. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ha de visitar el València. El València se l'està jugant ja, que és el cuer de primera amb un punt només.
De París a Mestalla, a canvi de xip, el Girona visita demà al València, 6:45 de la tarda, amb poc marge per pair la derrota contra el PSG. La llista de 23 per viatjar a València, amb la baixa d'última hora de Porto. Mitchell ha confirmat les molèsties al turmell del jugador murcià, que arrossega des de fa dues setmanes. El tècnic de Vallecas en recupera Llangel després d'unes molèsties a la cama esquerra. Serà el primer partit en 8 dies que jugarà el Girona abans de l'estrena continental a Montilivi. S'esperen rotacions contra el cuer de la Lliga, un València que només ha sumat un punt. Mitchell vol recuperar la millor versió de l'equip després de les derrotes contra el Barça i el PSG.
Tenim una plantilla bona i necessito a tothom preparat. Segur, no, les he dit ja la manera de jugar i com juga el València, i demà farem l'alineació pensant en el València, en nosaltres i en la recuperació dels jugadors. Ja està, no, és una, la nostra feina i ho farem. Necessito la millor versió de tothom i parlaré amb els jugadors per a guanyar aquesta millor versió.
El tècnic del Girona també ha parlat del calendari, la gran suma de partits, assegura l'espectacle va abans dels diners i ha posat en valor l'èxit que ha portat el Girona a una exigència tan gran aquests últims anys.
La gent ha vist un equip i quan tu has vist un equip en ànima, en concentració, en una mentalitat col·lectiva, lo han donat tot. Que un aficionat del Girona esté a casa o esté en el camp i sigui feliç i ben representat. És un més important per el futbol.
L'11 més talla, l'Otto Mitchell, podria ser Gazzaniga en porteria, la defensa Francesc Blin, Krejci, que podria repetir després del seu gran partit a París, i Miguel, Ivan Martín, Oriol Romeu i Esprill al mig del camp, i a l'atac amb Danjuma i Brian Gil a les bandes, i Abel Ruiz com a home més avançat. El Girona, que espera repetir l'1-3 de l'any passat a Mestalla.
A veure com es dona demà aquest interessant partit de Mestalla. 3:37, de seguida el debat, ja esperen el Petón i el Toni Freixa.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, ja els tenim aquí, el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda, i també al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde.
Buena tarde. Bueno, vamos de cara con lo que pasó ayer en la Champions, con la derrota del Barça. Petón, que tú la verías de reojo, imagino, pendiente de tu Atleti, ¿no? Pero, ¿no?
No, lo vi después, pero además lo vi segmentado. Me cansé un poquito de la realidad del partido.
Ya.
Porque no era el Barça.
Claro.
Es decir, y podemos buscar cualquier tipo de argumento que ninguno superará al que realmente define lo que sucedió, la expulsión.
Claro, no, marca todo, ¿no?
Y no hablemos de otra cosa.
Sí. Bueno, Tony.
Porque se me dice, perdón, se me dice porque se estaba diciendo en la retransmisión. que contrastado con lo que luego yo vi, no estoy de acuerdo. Se dice, no, el Barça muy malo. Joder, dice, es que estamos jugando en Champions con 10. Esto sí. No puede ser. O sea, no es un partido.
Ya, no, bueno, es verdad, Toni, que la expulsión es verdad que marca claramente el partido porque es muy pronto, es minuto 10. No sé cómo lo viste tú. Yo también creo que después el Barça a lo mejor con balón podría haber estado un poquito mejor. No sé.
Bueno, y es que justamente que te suceda esto contra un rival tan físico como es el Mónaco y el Barça ya iba un poco mermado para este partido, te quedas con 10 con el minuto 10 de la primera parte y aún así yendo perdiendo es capaz de recuperarte, de empatar el partido y irte al descanso con un empate. Es verdad que en estas situaciones lo mejor es defender con balón, está claro. O sea, si eres capaz de superar la presión asfixiante del Mónaco a todo el campo, como estaban haciendo y con el físico que tenían, pues hubiera sido ideal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues también estábamos arriesgando con las líneas muy altas, que en otra situación se hubiera lavado, pero bueno, de esas líneas tan altas, pues te marcan el gol aquel con un pase directo, ¿no? Un punta muy rápido que le gana la acción a Diego Martínez y pierdes el partido. Pero vamos, que tampoco hay mayores análisis. Es una situación que puede suceder y que no empaña para nada la temporada que está haciendo el Barça.
Mira, cuando están emparejados 10 contra 10 futbolistas de campo, vamos, de campo, no sé por qué se dice eso, vamos, jugadores que puedan jugar con los pies, y un colectivo de 10 tiene más talento que el otro, que es lo que pasaba con el Barça, si están juntos se encuentra la superioridad con el balón. Si no, el suplemento del Mónaco, lo ha dicho Toni, era el físico. Es que tú ves, claro, luego ves la edad y es el equipo más joven, 23,4 años de media, de la competición. Y sus piernas son extremas, es decir, que el Mónaco ha hecho muy bien desde su dirección deportiva la construcción de un equipo que se basa en eso, en la velocidad y la potencia, en correr todo el rato intentando buscar superioridad física. El Barça solo lo podía hacer con balón. Si le quitas uno, ya es imposible. ¿Y cómo gana el partido? Acabo rápido. Pues joder, simplemente poniendo dos delanteros en paralelo. Dos bichos que solo esperaban eso, encontrar la suya. Una contra, un balón largo, sucedió. Sí. Si es que tenía que pasar.
Sí, sí. Sí que hay una jugada que a mí me parece muy interesante de analizar tácticamente, que vosotros que sabéis mucho de fútbol, que es la jugada que genera la expulsión de Eric García. Toni, para ti, ese error de Ter Stegen, ese error compartido, ese error de Eric, porque yo he leído teorías para todos los gustos.
Bueno, a ver, es una situación que se produce muy rápido y yo creo que podemos repartir, ¿no? Desde luego el que manda es el que tiene el balón y es el que toma la decisión, pero también es verdad que si el desmarque no es claro, en este caso yo creo que Eric duda porque aparece en primera línea por velocidad y después parece que se va hacia la izquierda. En ese momento Ter Stegen pues también tampoco da un buen pase y quiero recordar que el Mónaco en el Gamper nos marca un gol también en una situación parecida, o sea que no es que fuera una situación de juego nueva, sino que lo teníamos que saber perfectamente. Para mí, más culpa de Ter Stegen que de él.
Vale, Petón.
Solo Ter Stegen, solo Ter Stegen.
Para ti solo culpable Ter Stegen, Petón.
Solo, ¿sí? Solo Ter Stegen. El que tiene el campo por delante es el que decide. Y esa es una jugada en la que de ningún modo le puede dar el balón a Eric. Primero que saca demasiado rápido, ¿sabes? Pero si ves que hay una presión, que no era solamente de uno, de varios, utilizando la línea más próxima al área, tienen una defensa adelantadísima los jugadores del Mónaco, con el toque que tiene Ter Stegen, que se puede permitir este error porque tiene tantos aciertos con el pie, pero con el toque que tiene podía haber abierto perfectamente una esquina, que había laterales sueltos precisamente por la acumulación de gente que había sobre Eric. Y luego Eric, yo he llegado a leer que es mejor que deje que marque en gol.
No, eso no. No.
Yo lo he leído.
Eso no. Sí, yo también lo he leído y lo he oído. Yo lo único que digo es que cuando Eric hacía el movimiento y va hacia Ter Stegen, que va con ventaja, le saca un par de metros al futbolista del Mónaco que tiene detrás, hay un momento justo cuando Ter Stegen suelta el balón que Eric se para y se abre a la izquierda. Y ahí le permite al futbolista del Mónaco igualarle y anticiparle. Yo creo que seguro que Ter Stegen, Petón, arriesga demasiado, pero que el movimiento de Eric para mí tampoco es bueno.
No estoy de acuerdo. Y okay, te digo por qué. Eric tiene que hacer un movimiento de aproximación. Elige ese, hacia la izquierda. Bien. Pero el que tiene que decidir no es Eric. Él hace lo que tiene que hacer. Porque cuando arrastra en esa dirección, se está llevando 2+2 a los lados. Está otorgando superioridad al equipo por delante de él. Es que, de verdad que muchas veces digo, joder, qué manía con jugar atrás tranquilamente cuando con un golpeo largo del portero estás colocando dos contra dos o tres contra tres delante y espacio. Él hace lo que tiene que hacer y simplemente no se le tienen que dar. Era un balón oscuro y se ve desde el primer momento, de verdad. Bueno. Que Ter Stegen juega muy bien y Ter Stegen en el fondo de su alma sabe que lo que yo digo es verdad. Vale. ¿Estás libremente y apasionado?
Mucho, muchísimo, como siempre.
Convenía y hacer la posición de Eric.
Tony, ¿quieres decir algo sobre la jugada para rematar?
No, un poco que el desmarque de Eric no es el mejor, que esa situación de juego hay que ir con determinación y puede confundir un poco a Ter Stegen, pero coincido que el que toma la decisión es el que tiene el balón y, por lo tanto, es el que tiene la mayor parte de la responsabilidad, está claro. Vale. Lo que pasa es que en esto que estamos hablando de la presión y de jugar largo, al final tienes más control si juegas corto y si superas ahí tienes superioridad después. Lanzar un balón arriba tiene menos riesgo, pero también es la forma más rápida, seguramente, de que lo vuelvas a perder otra vez y de que no acabes no haciéndole daño al rival. Al rival le haces daño normalmente si superas su línea de presión.
Sí, sí. De hecho, ayer Ter Stegen jugó mucho más en largo de lo que es habitual y la mayoría de balones fueron a parar al rival. Bueno, vamos ya con la quiniela directamente, que hay partidos guapos este fin de semana, empezando por el del Bernabéu mañana. Hoy empiezas tú, Petón, ese Real Madrid-Español. ¿Crees que el Español puede rascar algo o lo ves imposible?
Lo veo complicadísimo, pero es por una cuestión de casi inercia. Yo creo que la cuota de fortuna la tuvo en Madrid, ya la tuvo contra el Atleti en la primera parte del Español. Pero el Español tiene un acierto de su técnico Manolo Gallego en los últimos
Manolo
partidos.
Manolo González,
que es haber pasado a línea de cinco. Además, de esa manera un poco rara que mete a Tejero y a Romero en las esquinas y el Hilali por dentro, aportando esa posición de central lateral que sube incorporándose. Yo creo que eso le da orden. Contra el Atleti la segunda parte le funcionó bien, tuvo más la pelota, pero no creo que sea suficiente como para equilibrar siquiera el partido con el Madrid. Le voy a poner un 1 ahí.
Un 1, vale. Tony, ¿qué pones?
Es un amistoso empate.
Empate.
Un amistoso empate.
Bueno, Villarreal-Barça, buen partidito ahí. A ver, ¿qué ponemos, Petón?
El primer empate del Barça en la temporada. X.
Bueno, vale, X. ¿Tony?
Quiero decir un 2, porque es que nunca le pongo otro resultado al Barça, pero venga, va, un 2. No voy a aflojar, un 2.
Sí. Tu cabecita está diciendo, el pavo este que hablaba antes de mí, tiene razón.
Sí.
Totalmente.
Ha acabado poniendo 2, pero un poco forzado. ¿Y Rayo Atlético de Madrid?
Pues tampoco es un partido fácil, pero la verdad es que Vallecas, el Atlético de Madrid pasó por ahí con 7 goles el año pasado, 6 o 7, es un campo que se le da bien. Ya decía Bernabéu el día que se retiró de la ayuda, que el Madrid le retiró la ayuda al Rayo, le dijo al presidente Pedro Royce, ya no vamos a ayudar más al Rayo. ¿Por qué, Bernabéu? ¿Por qué, don Santiago? Porque Vallecas es del Atleti.
Tenía razón.
Así que 2.
Un 2, vale. Tony, remata.
X.
Una X, te la he devuelto, vale. Bueno, pues nada, amigos, a pasar buen fin de semana y a disfrutar del fútbol, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Cabo Lleves, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport. El Barça, malament a la Champions a Mónaco, té l'obligació de mantenir el nivell a la Lliga. Ho viurem amb el millor equip, l'equip líder de la ràdio esportiva.
Malament, ¿eh? Sacar petróleo de un equipo con 10 atrás, ¿eh?
Los 17 años, de verdad, es que ni Leo Messi tenía esta importancia.
No.
Tiempo de juego, Manolo Olivero, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizares. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servihonda Barcelona t'ofereixen mecànics experts perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600. O a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Amazing. 10 minuts i les 4, Gil, a la primera ref, com es presenta la jornada?
Jornada número 5, que comença en una estoneta. Avui, 20:30, Baracaldo-Nàstic. Si guanya el Nàstic, se'n va a dormir líder, cosa que és important pel seu tècnic, Dani Vidal.
Sí, això ens dona molta tranquil·litat, perquè és evident que a nivell de temps tampoc ha passat gaire temps del final de la temporada passada, i això podria ser un factor de risc de tindre el camp més ficat en el passat, que no tenen el present. És evident que l'equip està present, jo sempre dic el mateix, si és anecdòtic, però jo prefereixo dormir en les posicions capdavanteres i no a mitja taula baix, que sempre dificulta tot.
Dissabte, l'Andorra Sisè visitarà el Sestao a les 17:30, a les 19:30, el Johan Barça B Zamora.
A la Lliga Femenina tenim demà a la tarda Levante Badalona, Madrid Club de Futbol i Sevilla Barça, i diumenge al matí a l'Espanyol Tenerife. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan o la min, Olmo o cualquiera, va para adelante, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros, por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En bàsquet arriba la primera gran cita de la temporada, Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana a Múrcia, a més, demà amb clàssic a una de les semifinals. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batlloris i Barça-Real Madrid. Real Madrid-Barça, los azulgrana con Peñarroya al mando, han hecho 5 fichajes con una clara intención de resarcirse de la pasada temporada en la que no ganaron ningún título. El Barça llega en un buen momento tras ganar 4 de los 5 partidos jugados en pretemporada, entre ellos la Supercopa catalana. Josep Afal, después de unos días de baja, regresa a la convocatoria, aunque no está al 100%. Joan Peñarroya, técnico barcelonista, avisa que el Barça todavía está en construcción.
Amb aquestes incorporacions el que hem intentat és equilibrar, doncs, el que pensàvem que podíem donar-li un toc més. Ara estic, i em sembla collonut, eh? Estic veient molta alegria amb les incorporacions noves i que millorem molt el que hi havia d'allò. I, bueno, estem en dates molt aviat com per fer aquestes valoracions. Ojalà, i a més estem convençuts de que aquestes incorporacions ens ajudaran molt, o no ens pensem que això ja és, tia, és que l'hem clavada. Creiem que l'hem clavat, però temps.
La última Supercopa que levantó el Barça data del 2015, 9 años sin ganar ese título. Los blancos, que recuperan a Gabur, a Garuba, han ganado los títulos, los últimos 5 enfrentamientos consecutivos de Supercopa a los barcelonistas. Datos no sin importancia para Peñarroya.
Madrid és un equip que en els últims anys és un equip guanyador, però això serveix de poc. Nosaltres no estem per guanyar el Madrid. O sigui, nosaltres anem a Múrcia a intentar guanyar la competició, no guanyar el Madrid. Jo sé que és el partit més maco que hi ha per l'aficionat. sabem de la importància que té, però nosaltres doncs volem construir perquè igual l'any que ve aquesta pregunta a Madrid la facin al revés.
El partido a las 18:30, la otra semifinal enfrenta a Murcia y Unicaja 21:30, la final del domingo a las 8.
En handbol, victòria del Barça a la Champions, 31-30 davant del PIC Szeged, Edu, però amb l'ajuda de Dikamem.
Victòria en patiment, la primera al Palau després de superar per un gol al conjunt d'Hongria la segona jornada de la Champions, partit en dues cares, la bona, una primera divertida amb un joc ràpid i una bona defensa per arribar tranquils al descans, però 8 minuts sense marcar, el canvi a la porteria rival i la lesió de Dikamem van desconnectar el conjunt de Carlos Ortega a la segona meitat. El tècnic del Barça no va quedar satisfet.
Creo que no hemos estado bien en defensa, ellos han mejorado muchísimo en ataque, hemos dejado de correr, no entiendo por qué, y en ataque posicional hemos estado matascados, pues el de eso yo, y te voy a decir que igual yo tampoco he estado fresco, y ellos han hecho más grande, y luego, bueno, pues se han llevado a un gol un par de veces, ¿no?
El Barça és l'únic equip que ha sumat les dues victòries, un liderat, això sí, que passa a un segon pla. Després de la lesió a l'espatlla de Dikamem, el capità es va retirar 10 minuts del final després d'un mal gest en un llançament i és dubtar pel Mundial de Clubs d'Egipte de la setmana que ve.
En hoquei patins, bones notícies. Ja tenim a Espanya la selecció masculina i també la femenina a les semifinals del Mundial. Marc Riveras, bona tarda.
Bona tarda. Sí, després de passar de quarts d'ahir a tarda contra França per un contundent 8-2 en quarts, en menys de 24 hores de descans han superat les vigents campiones del món. Les de Sergi Macià s'han avançat ràpidament amb dos gols i tot i que l'Argentina ha retallat distàncies, Espanya ha sabut reaccionar per assegurar-se un lloc a la gran final del Mundial. A banda, la selecció masculina aquest matí ha passat per sobre de la Suïssa de Xavier Bataller en els quarts de final amb un aclaparador 7-0. En la primera meitat, els dirigits per Cabestany anaven 6-1 amb hat-trick de Marc Grau. I a la represa, l'enfrontament ja estava sentenciat. Han controlat la segona part sense dificultats i una Generalitat de Bargalló ha estat l'última diana del duel. Hem pogut escoltar el protagonista del partit, l'home dels tres gols, en Marc Grau.
Bé, doncs la veritat que contents de passar a semifinal. Crec que avui ha estat un partit plàcid, però perquè des de bon principi hem estat apretant i jo crec doncs, que per això ens hem anat del marcador i un cop doncs, ens hem anat del marcador crec que hem controlat les càrregues físiques del partit perquè demà segur que serà molt exigent i bueno, tot l'equip estem contents d'estar a semifinals i lluitar per intentar arribar a la final, que és l'objectiu.
Objectiu final, però abans les semis, que seran demà contra vencedor del duel que s'està disputant en directe en aquests moments. Entre Portugal i França, la selecció femenina ja és a la final i la masculina a un sol pas.
Molt bé, avui el Max acaba el seu període de pràctiques amb nosaltres, així que, Max, et faré les dues preguntes de rigor.
Oh, i tant.
Dinero en el banco?
Molt, molt, molt.
No són aquestes.
Ja ho sabia, ja ho sabia.
Tu has passat bé?
Moltíssim, moltíssim. M'agradaria quedar-me més temps aquí, la veritat.
Has après alguna cosa?
He après bastantes coses de periodisme i he après que si no arribo a portar croissants potser no surto viu d'aquí avui, eh? Però sí,
Max,
moltíssimes gràcies.
Gràcies per l'ajuda i molta sort.
Que vagi molt bé.
Acabarem amb motor, que tenim Fórmula 1 a Singapur aquest cap de setmana, tenim motos a l'Emilia Romagna, amb la polèmica Rossi-Marc Márquez en primer pla. Juan.
Sí, porque esta semana Valentino Rossi hizo unas declaraciones en las que volvía a cargar contra Marc Márquez tal que calificó como sucio por ayudar a Jorge Lorenzo a ganar el Mundial del 2015 y el doctor asegura que hubo biscotto contra él para que un español ganase el Mundial. Ayer Márquez respondió de forma clara a las palabras de Rossi.
Tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza para estar atento o prestarle atención a esas palabras. No me interesan ni me afectan esas guerras, ya he pasado por todo, así que sé perfectamente dónde tiene que estar mi cabeza y que ya no pasó en el pasado, o sea, no pasará en el presente de que nadie me la despiste.
Bueno, doncs el nostre Max Rivera es va tornant de mica en mica a les aules. Tant de bo sigui una aula de qualitat com aquesta aula on als Estats Units s'ensenya espanyol.
R with A, R with E, R with I, R with O, R with U.
Ai.
Hola, S, S, so, S, sa, se, se, si, si, so, so, su. Oh, pero ese es por Cristiano Ronaldo.
Així haurien de ser totes les aules, home, sí senyor.
M'ha agradat aquesta professora, Gil.
Home, és una crac aquesta professora. Va, rematem això, Valllori.
Vinga, va.
Es parla de tres coses. Una, en bàsquet, fitxatge de Jaiopos Lleida, el pivot eslové Edo Muric, que ve del Cedevita. Es parla de la renovació de Joel Embiid pels 76ers. Tres anyets? 193 milions de dòlars.
Va, t'ha
passat, que guanyem tu i jo en una estoneta, Ballori. I d'una frase de Bordalás: tengo respeto a los entrenadores que respetan a los demás. Al que no lo hace, no. Òbviament, es refereix a Manuel Pellegrini. Estimat, lo mejor en lo personal para ti y para Quique Iglesias.
Y lo peor en lo deportivo para tú también. Acabem actualitzant enquestes en clau Barça. Per què va perdre el Barça ahir a Mònaco? Creieu que per l'expulsió al 82%, perquè no va jugar bé només el 18%. En clau espanyol, rascarà algun punt a l'Espanyol del Bernabéu? Està a l'enquesta al 50% ara mateix. I en clau Girona, guanya o no guanya el Girona demà a València? Creieu que guanya el 38%, que no guanya el 62% dels que heu votat de moment. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. A Esports Cope estem pendents de tot. Que vagi bé, bon cap de setmana.